Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
Concentració a la plaça Sant Roc en defensa de les pensions per reclamar una assignació digna i que revaloritzi cada any segons l'IPC. La convoca la plataforma en defensa de les pensions que denuncia la reforma laboral que ha precaritzat el mercat i l'aportació que fan els contribuents a la seguretat social i això repercuteix en la manca de recursos per les pensions. La unitat d'emergències socials de la Creu Roja torna a sortir aquest vespre per atendre les persones sense sostre. La davallada de temperatures, acompanyada de la pluja, ha portat l'ONG i serveis socials a impulsar aquesta atenció, que consisteix en oferir menjar calent i mantes a les persones que viuen al carrer. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Dolça ressaca la que ha viscut avui al Centre d'Esports Sabadell, després de la victòria ahir per 1-0 a la Nova Creu Alta. El gol de Pedro Capó, als 18 minuts de partit, va sentenciar un Deportivo Aragón que en cap moment va inquietar la porteria arlequinada.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest dijous, d'aquest dilluns, dia 5 de febrer, amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
2 minuts els que passen de les 7 del vespre. Ara el que fem abans d'entrar en matèria és passar pels serveis. Set graus els que tenim a Sabadell, aquí a la ciutat, amb un cel, amb un temps tirant a núvol. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i per això ens n'anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda, Ester.
Hola, bona tarda. Jornada avui marcada pel temporal de precipitació, neu, vent i mar. En conjunt, continuem parlant de precipitacions que durant aquestes properes hores es mantindran a gran part del territori. Durant la matinada tendirà a canviar, aniran minvant molt lentament, tot i que no acabaran de minvar del tot fins al matí de demà. I demà es concentraran els dos extrems del territori, d'una banda especialment cap a la zona de les Terres de l'Ebre i altres punts de Ponent, i cap a la tarda també arribarà noves precipitacions cap a la zona de l'Empordà. Atenció, perquè si bé aquesta tarda la cota ha pujat i es situa entorn dels 900 metres i continuarà així durant bona part de la nit, durant la matinada, de nou, aquesta cota podrà baixar. S'esperen cotes una miqueta més baixes a zones del centre de Catalunya entorn als 800 metres puntualment per sota, però a punts de les Terres de l'Ebre aquesta cota baixarà fins als 400 i puntualment encara per sota, i durant la matinada i matí de demà encara s'esperen cotes més baixes. A la tarda, quan arribin les precipitacions per la zona de l'Empordà, la cota podria situar-se només entorn dels 200 metres. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Ester. I ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra, que és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop. Per exemple, a la B30, que hi ha 1 quilòmetre de circulació amb retencions en sentit sud a Barberà del Vallès, a l'enllaç amb la C58. Si mirem a la C58 precisament, ara a Sant Quirze, baixant cap a Barcelona en sentit sud, tenim 3 quilòmetres de circulació amb retencions. En tenim 5 i mig pràcticament a Montcada i Reixac, també baixant cap a Barcelona. I pujant cap a Ripollet, a l'enllaç amb la P7, tenim 4 quilòmetres, una miqueta més, de circulació amb retencions. Si heu d'anar cap a la capital, penseu que a Barcelona, ara mateix, en principi, a la ronda del litoral se circula amb normalitat. A la ronda de dalt, pràcticament, també només hi ha un problema al final, cap a la sortida 10, aproximadament, el que seria l'enllaç amb l'avinguda Diagonal, que el mapa ve marcat en vermell. Si heu d'anar cap allà, doncs paciència. La plataforma per les pensions fa la seva primera concentració a la ciutat en favor de les pensions dignes. Una trentena de persones s'han concentrat aquesta tarda a la plaça Sant Roc per protestar contra la pujada, només del 0,25% prevista pel govern central.
Els concentrats han reclamat una pujada com la de l'IPC, que només el 2017 va tancar l'any per sobre de l'1,1. Pedro de Jesús és membre de la plataforma per les pensions.
Protestar és concentrar a la gent i intentar aglutinar el major número de persones possible con idea de hacerlo de manera periódica, ¿no? Aquí lo que estábamos tratando es de hacerlo con una cierta periodicidad, pero mientras tanto trabajase en las diferentes barriadas para aglutinar al mayor número de gente posible.
Formen part de la plataforma els sindicats UGT, Comissions Obreres i la Unió Sindical Obrera. A Sabadell, la plataforma ha guanyat múscul amb el col·lectiu dels Geoflautes i també amb les associacions de veïns. Un dels seus objectius principals és sumar més esforços més enllà dels propis afectats.
Prácticamente en los pensionistas. A ver, está abierto a todo el mundo porque el tema de pensiones es un problema de presente a nosotros que somos pensionistas, pero a la gente que es más joven es un problema de futuro y por lo tanto las pensiones afectan a todo el mundo. Pero en principio creemos de que es más lógico que se concentre la gente que ya está viviendo esto, pero que no excluya a nadie. Además yo creo que deberían de integrarse todo el mundo con independencia de la edad.
La plataforma per les pensions de Sabadell preveu sumar-se a la mobilització a nivell estatal del dia 22 de febrer.
També es manté el nombre d'aturats a la ciutat. Durant el mes de gener s'han registrat 13.414 persones, una més que el mes de desembre. Al conjunt del Vallès Occidental són 24 els treballadors que s'han quedat sense feina respecte al mes anterior. Si es compara amb la situació d'ara fa un any, hi ha 714 persones menys inscrites al registre de demandants d'ocupació.
Això deixa un total de 53.031 vallesans que no tenen feina. Enrique Rodríguez, secretari general de Comissions Obreres del Vallès Occidental, alerta que alguns sectors de població s'afarten de buscar ocupació.
El problema és que hem de medir també quines són les persones que ja estan cansades, per exemple, d'estar escrites al SOC, no? O a l'INEM, i que això no li dona sortida a la seva situació, perquè també hem de comptar això.
Un dels biaixos que incideixen directament en quines persones es mantenen a l'atur és el gènere.
La desocupació majoritàriament és femenina. I a pesar de la recuperació econòmica que no s'està traduint en ocupació, en tota l'ocupació que seria necessària i en la qualitat i en els salaris que serien adients i necessaris, està sent molt, molt lenta, per a més, amb cara d'home, bàsicament.
També és un problema el tipus de contractes que s'estan generant, eventuals i a temps parcial.
La contractació que s'està generant és bàsicament una contractació eventual i lògicament precària i amb molts contractes a temps parcials que ja podem dir tranquil·lament que moltes vegades estem parlant de contractes que acaben amb frau de llei perquè acaben fent o més hores i no remunerant-les o abusant de les hores que són de les hores complementàries.
Rodríguez diu que la parcialitat normalment és femenina i involuntària, no desitjada. A Catalunya, els contractes eventuals formats el mes anterior superen el 80%. Des del sindicat creuen que cal incidir en polítiques públiques i en el model.
El primer és que necessiten polítiques d'igualtat que estiguin lligades a les polítiques actives d'ocupació per acabar amb aquesta segregació clara que n'hi ha o aquesta discriminació que n'hi ha en la dona al mercat laboral, a més d'identificar, detectar i actuar en aquestes mesures que són discriminacions clarament. Necessita un nou model productiu. El model que tenim avui per avui no està basat en la qualitat estable i en garantia dels treballadors i les treballadores i sobretot necessita un sectors que aportin valor afegit, que siguin innovadors i que siguin competitius des d'aquest punt de vista. No?
Rodríguez creu que cal derogar les últimes reformes laborals.
Sobretot hem de derogar les dues últimes reformes laborals, però sobretot l'última, i s'ha de continuar exigint aquesta derogació a més d'enfortir la negociació col·lectiva. És els convenis col·lectius on tenim la necessitat d'avançar en les condicions laborals dels treballadors i les treballadores i també de les seves condicions salarials. Han de recuperar el poder adquisitiu.
Des de Comissions Obreres estan en contra del ritme actual d'hores extraordinàries, a les que culpen d'obstruir la creació de nous llocs de treball.
I la Unitat d'Emergències Socials de la Creu Roja torna a sortir aquest vespre per atendre les persones sense sostre. La davallada de temperatures acompanyada de la pluja ha portat l'ONG i serveis socials a impulsar aquesta atenció, que consisteix en oferir menjar calent i mantes a les persones que viuen al carrer. Tot plegat després que divendres la unitat atengués a 9 persones. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. La previsió de l'Ajuntament és que avui surti la unitat d'emergències i de cara a dimecres o dijous s'activaria el conjunt de l'operació Fred, que suposa obrir l'alberg de la Creu Roja. Tot i això, el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, assegura que s'atendrà les persones segons les seves necessitats.
Si en alguna d'aquestes sortides de la UME visualitzen alguna persona que requereix una atenció, o sigui, de metge, o una atenció perquè veient que tingui clars símptomes de que el fred esté fent mal, diguem, evidentment que no cal l'actual operació per aportar algun refugi, alguna pensió o al centre d'emergències de l'Ajuntament.
El president de Creu Roja Sabadell, Josep Massip, assegura que les persones ateses a través de l'operació Fred ja estan identificades i no han anat a l'alça en els últims anys. En declaracions al Matí, assegura que la problemàtica està controlada.
Sabadell, doncs, el tenim controlat, el tenim acotat. Evidentment, no el tenim resolt, però jo diria que qualsevol persona que vagi a una ciutat mitjana o gran del nostre entorn, doncs, veurà que es donen aquestes circumstàncies, que no són unes circumstàncies en què només hi ha un element de pobresa. A vegades, doncs, hi ha elements sociosanitaris, doncs, que també influeixen en aquestes persones, doncs, hagin agafat l'opció de viure en el carrer, no?
Tant Massip com Fernández admeten que l'operació Fred suposa una atenció assistencial, però que donar solució a la situació del sense sostre és molt més complexa. De moment hi ha en marxa programes com el Housing First com a proves pilot en aquesta línia.
I el Parc Taulí de Sabadell atén cada any una mitjana de 1.500 persones afectades per algun tipus de càncer. Les xifres de supervivència milloren cada any, tot i que també n'augmenten els casos a causa de la creixent esperança de vida. Són dades que s'han conegut en el marc de la commemoració del Dia Mundial del Càncer. Per evitar patir-lo són bàsics uns hàbits de vida saludables, com ara no fumar i també fer una dieta sana.
Segons dades de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, cada any es diagnostiquen a tot l'estat espanyol 228.000 nous casos de càncer, una malaltia que suposa la segona causa de mort més freqüent, només per darrere de les malalties del sistema circulatori. El doctor Eugeni Saigí, director del Servei d'Oncologia de l'Hospital de Sabadell, confirma que any rere any els avenços mèdics permeten ser més optimistes amb aquesta malaltia.
En general, si un mira globalment, vam fent avenços. El que passa és que els avenços no són iguals en tots els tumors, no? És a dir, així com veiem avenços més importants en el tractament del càncer de mama, per exemple, en canvi, en tumors com el càncer de pàncreas, en els quals aquests avenços no tenen la mateixa traducció. Per tant, en general sí que veiem que la tendència a la superació del càncer, quan ho mirem en grans xifres, les dades indiquen que les persones que superen un càncer vam guanyant, però evidentment aquest guany no és igual segons el tipus de tumor.
Això es deu al fet que molts càncers no tenen el mateix nivell de coneixement o que no es poden diagnosticar amb prou rapidesa, com és el cas del càncer de pàncreas. Per aquest motiu, el diagnòstic precoç és imprescindible en la lluita contra aquesta malaltia, juntament amb la prevenció i els avenços en investigació.
Tercera opció, doncs els avenços en els nous tractaments, no? Tot el que sigui avançar en el coneixement que ens permeti dirigir i obtenir tractaments més específics per cada tumor d'una manera dirigida i, per tant, més personalitzada, doncs ens ajudarà també a avançar en aquest aspecte, no? I, d'alguna manera, aquests tres eixos doncs són els tres focus de la lluita contra el càncer més importants al qual cal donar prioritat amb tot això, no?
Saigí també ha apuntat que l'augment de l'esperança de vida és una de les causes que actualment hi hagi més casos de càncer i més probabilitat que se'n pugui patir un al llarg de la vida. Els tumors més comuns en dones segueixen sent els càncers de mama, mentre que el cas dels homes són els de pròstata i de pulmó.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe. Radiosabadell.fm.
Parlem ara de la caserna de la Guàrdia Civil, arran de la resolució de la Comissió Jurídica de la Generalitat del 19 de gener, que confirmava que l'edifici pertany a la ciutat, moltes entitats s'han posat a treballar per omplir l'espai. Per ara, però, no hi ha cap gran idea, sinó que l'assemblea del col·lectiu Volem la Caserna aposta per propostes petites, concretes i autogestionades.
Totes aquelles persones o entitats que tinguin propostes per la caserna o necessitats que aquest espai pugui satisfer es poden dirigir a la nova web que han obert volemlacaserna.com o participar a les assemblees. Precisament ahir al vespre se'n va fer una. Vicente, un dels portaveus de la plataforma Volem la Caserna, detalla com es va desenvolupar.
Y hoy añadiremos un punto que es el punto fuerte, que es la noticia de que ya sabemos que la caserna pasa a ser parte de la ciudadanía, explicar cómo vamos a tener ahora la relación con el ayuntamiento y nosotros como plataforma de Volem la Caserna, y abrirlo más el proyecto para que esto sea una realidad.
Durant l'assemblea, la plataforma Volem la Caserna ha demostrat que prefereix seguir centrada en els petits projectes d'autogestionats que per contra de la proposta de l'Associació de Veïns de fer-hi un institut. Tot i així, Vicente reconeix que estan oberts a noves propostes vinguin d'on vinguin.
La caserna está abierta para todas las personas, para todas las asociaciones, para cualquiera que tenga un proyecto, una idea, que venga, lo explique. Lo hablamos en asamblea, se decide y se le da cabida. Cualquier proyecto es bien recibido aquí a la caserna.
Alguns d'aquests són tallers de futbol per a infants, una ludoteca, un espai on es faran tallers de circ i un rebost solidari de la PA. Com a idees de futur, s'ha proposat la creació d'un espai per acollir artistes i un despatx per al taler cooperatiu, entre altres idees.
I les primeres parcel·les de l'horta d'en Romau ja s'han tret a sorteig perquè les persones interessades hi puguin cultivar. En total són 13 parcel·les d'uns 90 metres quadrats que s'han adequat i preparat pel cultiu, a més d'instal·lar-hi noves preses d'aigua de rec. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Pau. L'adjudicació de les parcel·les es farà per sorteig i tindrà una validesa de 4 anys. Per fer la sol·licitud cal ser major d'edat, estar empadronat a Sabadell amb una antiguitat de com a mínim 5 anys i no tenir cap altre hort ni a la ciutat ni a la comarca. A més, cal complir la normativa, com recorda el tinent d'alcalde i regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga.
Les hortes estan endreçades i tenen un reglament d'ús en el qual no pot fer cadascú el que vol. Hi haurà unes instal·lacions de magatzem en què tothom hi podrà guardar les eines, però no es poden fer construccions, ni barraques, ni elements que distorsionin el paisatge del riu. En aquest sentit, tothom tindrà la parcel·la, els cultius es poden cultivar els que semblin oportuns, però la integració del paisatge a tota horta, de la horta, ha de ser harmoniosa i d'acord amb l'ordenança del rodal.
L'horta d'en Romau està situada al marge esquerre del riu Ripoll i està adequat per convertir en parcel·les cultivables. El regidor de Sostenibilitat explica les actuacions que ha fet el consistori.
Fins fa uns mesos en aquesta horta hi havia construccions d'uralita, barraques i construccions diverses. Tot això ha anat a terra, s'ha endreçat, però la part de la séquia Monà, que és una part en la qual corre l'aigua, en la qual podran fer servir els hortalans, encara hi ha algunes reparacions per fer. Però bé, un cop demanin les sol·licituds als hortalans que ho vulguin, podran cultivar la terra i tindran aigua i podran fer la seva activitat amb normalitat.
Més endavant es faran les obres de condicionament de la séquia i d'altres actuacions per millorar la qualitat paisatgística i funcional de l'espai, amb el reforç dels accessos de l'horta, la plantació de pantalles vegetals i la construcció de lavabos amb un sistema de depuració natural.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La força de la TUS, Transports Urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director?
Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org
o truca'ns al 93 317 0013.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món. A Ràdio Sabadell.
Notícies d'àmbit més general. La jutge ordena l'ingrés a presó de Millet i Montull.
El tribunal considera que hi ha un alt risc de fuga dels dos condemnats per l'espoli del Palau. Tots dos han ingressat a presó al centre de Brians 1. La resolució també retira el passaport de Gemma Montull i també a l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar.
El Partit Popular tornaria a guanyar les eleccions segons el CIS.
Mariano Rajoy tornaria a vèncer si es fessin eleccions a Espanya amb el 26% dels sufragis. Ciutadans, però, seria el partit que més pujaria amb un 3,2% d'augment i es situaria en la tercera posició per davant de Podem. El PSOE mantindria la segona posició amb una estimació de vot del 23%, un punt menys que en l'última enquesta. Segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió d'aquest gener, Esquerra, PDeCAT i En Comú Podem pujarien menys d'un mig punt percentual.
Un quart i mig de vuit, ja tenim el Joan Blanc a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Arriba el moment dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Dolça ressaca la que ha viscut avui al Centre d'Esport Sabadell després de la victòria i per 1-0 a la nova Creu Alta. El gol de Pedro Capó als 18 minuts de partit va sentenciar un Deportivo Aragón que en cap moment va inquietar la porteria arlequinada. Això sí, la falta de punteria local va mantenir viu un partit que finalment es va endur el Sabadell.
I que permet al conjunt de Toni Saligrat sumar 3 punts molt importants, sobretot perquè després de 3 jornades sense conèixer la victòria, l'equip començava a mirar més cap a baix a la classificació que no pas cap amunt. Saligrat reconeix que la victòria era imprescindible.
Ja ho necessitàvem, eh? Són massa setmanes sense aconseguir victòries, o amb poques victòries durant molt de temps. Però a més veníem de 3 partits amb 2 derrotes, i dels 3 partits 2 havien estat a casa. És a dir, la situació, si avui no haguéssim tret el partit endavant, pues, se posava difícil.
Ara el play-off queda a 5 punts, el play-out a 7 i el descens a 8. Destacar que en aquest partit el paper d'Arturo, el nou fitxatge, que va debutar de titular i va jugar els 90 minuts a molt bon nivell i molt integrat en el joc de l'equip. L'ex de l'UQAM confessa haver-se sentit a gust tot i el poc temps que porta la plantilla.
Al final han sido 2 días que tampoco hemos podido trabajar mucho, pero bueno, al final más que trabajar ha sido hablar con los compañeros, decir lo que a ellos les gusta, lo que a mí me gusta y bueno, pues por suerte coincidimos mucho en muchas acciones del juego y yo creo que hoy se ha podido demostrar.
En aquest partit, Àngel Martínez va veure la 5ª targeta groga i es perdrà el duel de diumenge vinent contra el Peralada Girona B a Terres Gironines.
I mateix resultat va aconseguir el filial del Sabadell, triomf per 1-0 davant del canvi de led gràcies a un gol d'Anthony després d'una jugada d'estratègia. 3 punts que fan pujar fins al 9è lloc de la primera catalana, el segon equip per l'Equinat.
Un fort xut d'Anthony al quart d'hora va trencar l'enfrontament i va permetre als de Carlos López sumar 3 punts importants que els fan arribar a l'aturada de la competició amb més confiança i sobretot amb un bon coixí de punts. I és que, com diu el tècnic del filial, la permanència cada cop està més a prop.
Cada cop que en sumes 3, doncs es veu més a prop, però igual que quan no guanyàvem tant ho deia, ara ho segueixo dient. Jo aquesta setmana hem tingut la sort que han pujat 6 jugadors a entrenar amb el primer equip, a més l'entrenador està content, seguiran anant, això vol dir que és bona feina, tant el Branso com el Bruno ens van felicitar aquesta setmana per com està competint l'equip, i és això, que treballant bé, jo vaig dir que faríem més punts de la segona volta, de moment ho estic complint, si acabés ara, i la veritat és això, que anirem cap a dalt segur i segur que aconseguim la permanència.
Després d'aquesta aturada del calendari a la primera catalana, el filial del Centre d'Esports visitarà el camp del segon classificat, el Manresa.
I tancarem la informació relacionada amb el Sabadell amb el seu juvenil. Els arlequinats van caure per 2-1 al camp de la Dan B i continuen coers de la Lliga Nacional, un partit que van començar guanyant i que se'ls va escapar a la segona part.
Ara fa una setmana contra el Mollet es va produir una situació semblant, però llavors els de Dani Leoncio van poder salvar un punt. De tota manera, el Sabadell juvenil no li valen ni els empats i per aquest motiu haurà d'arriscar en els pròxims compromisos. El tècnic dels arlequinats, Dani Leoncio, creu que necessiten una victòria per començar a creure en les seves possibilitats.
Realmente lo que queríamos es empezar a sumar ya. Yo creo que estamos en la dinámica, en el camino del trabajo. Como bien me has dicho antes, al equipo se le nota. Pero nos hace falta ganar un partido para el nivel de motivación y el nivel de autoestima venga para arriba.
Aquest cap de setmana tampoc hi ha Lliga la Nacional Juvenil, uns dies que aprofitaran els jugadors per carregar piles i acabar de polir conceptes. La pròxima cita del Sabadell Juvenil a la Lliga serà al camp del Girona B.
I obrim bloc poliesportiu amb la victòria contundent del Natació Sabadell a la Primera Nacional de Tenis Taula. Els palistes del club van aprofitar la baixa de Miquel Muñoz de Falcons per clavar un 6-0 al seu rival ciutadà.
Els de la Masia de Sant Oleguer no van tenir cap opció. A la primera volta van plantar cara, però dissabte passat van ser clarament inferiors al líder de la categoria. Joan Nogueres, tècnic de Falcons, afirma, però, que no s'esperava un resultat tan contundent.
Ens esperàvem la derrota, no? I més ja et dic, des que el Miquel no pot jugar, doncs encara no esperàvem més la derrota. Ara bé, perdre 6-0, sí, som millor equip que nosaltres, però perdre un 6-0 no comptàvem perdre cap 6-0 en tota la lliga, per tant, no entrava dins els meus plans.
Amb aquesta derrota, Falcons es queda amb 6 victòries i 6 derrotes a la zona mitja de la classificació. Els sabadellencs tenen 2 partits de marge amb la zona de descens i estan a 2 partits de la tercera plaça. Per la seva banda, els palistes del club estaven satisfets amb la victòria aconseguida al derbi. Això sí, des del Natació Sabadell deixen clar que, tot i mantenir-se invictes, no està sent una temporada senzilla. El palista del sabadellenc, Ramon Cliviller, explica que una de les claus per aconseguir aquests bons resultats és que actuen com un bloc.
Estan fent un bloc molt sòlid i molt fort, que també això és molt important en un equip, no? No només les individualitats de cadascun de nosaltres, sinó també el bloc que ho forma, que sumen, que un fa les seves coses, l'altre doncs les equilibra, i això també és important de cara a assolir resultats i objectius que es planifiquen en els equips.
El Natació Sabadell afronta dissabte un partit clau a les instal·lacions de l'Escala, el segon classificat, i amb qui es jugarà el primer lloc a la classificació.
Deixem les pales i parlem de la primera derrota de l'Oar Gràcia a la segona volta de la Primera Nacional d'handbol. Els vertiblancs van caure 28-21 contra el Sant Joan d'Espí per culpa d'un parcial desfavorable a l'inici de la segona part. Una ensopegada però que va deixar aspectes positius pel conjunt sabadellenc.
Per exemple, en aquest darrer partit de Lliga, l'Arnau Soto, jugador del segon equip, va debutar amb la primera plantilla gracienca. Ara bé, amb la permanència assegurada, els sabadellencs hauran de trobar motivació a cada partit per tal de mantenir el mateix nivell que els rivals. Miquel Benítez, tècnic de l'OAR, afirma que aquesta possible manca de motivació és un dels riscos que tindran a partir d'ara.
Un dels riscos que tenim. També és cert que en determinats moments també pot haver-hi un risc per part meva de derrotar més del compte els jugadors o de fer més canvis o més provatures. I aquest tipus de canvis o de provatures pot portar a un rendiment més irregular. Evidentment, també, això forma part del creixement de l'equip i també ho assumim, no?
Aquest dissabte, l'Oar Gràcia Sabadell té un dels partits grans de la categoria, ja que rebran dissabte el Granollers B, el campió de la Primera Nacional els últims 3 anys.
I en waterpolo, més enllà de la decepció per no poder lluitar pel títol de la Copa del Rei, l'eliminació als quarts de final de la competició del CAO deixa un peatge massa car per l'equip masculí de l'Astralpool Natació Sabadell.
De cara a la cita d'aquest dimecres a la Champions, el tècnic de l'Astralpool tindrà la baixa segura de Javi Gorria i també de la d'Ivan Gallego. Amb una ferida a l'ull, el jugador agarenc no podrà participar del duel a la piscina del Jadran i és dubte pel partit de Lliga de dissabte a la piscina de l'Atlètic Barceloneta. Xava Gómez, tècnic del Natació Sabadell, admet que hauran d'inventar un nou estil de joc perquè es troben sense boia i, per tant, serà molt més complicat poder lluitar per un resultat positiu a Montenegro.
Sobre todo porque Iván Gallego ya no puede venir a Montenegro con lo del ojo, que está 5 días más lo que vaya parado sin tocar el agua. Gorria no viene. Bueno, sin boia en Montenegro, pues bastante complicado. Entonces, bueno, afrontaremos como podamos y a dar el máximo y hacerlo lo mejor posible, como siempre, con lo que tengamos.
Els sabadellencs van arribar ahir a la nit de Tenerife, on es va jugar la Copa del Rei. Avui han fet el primer entrenament de la setmana i demà marxaran cap a Montenegro per afrontar aquest nou duel de la fase de grups de la Champions contra el Jadran, que es jugarà dimecres a 2:15 de la tarda.
I fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín al matí i després als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon vespre i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.